Ser Catalunya presenta Converses de ràdio.
Toni Aguilar.
Què tal, Jordi?
Més de 30 anys a l'aire en els 40. Això es diu ràpid. Com va ser el teu primer dia?
Doncs va ser l'any 91, aquí en aquesta casa, a Ràdio Barcelona. Jo m'havia presentat al concurs de DJs que es feia cada any als 40. El meu disc va ser el Network 90, que va ser un concert que es va gravar en directe en aquella ciutat de Network. I després de participar, d'haver quedat guanyador aquí a Catalunya i segon a nivell nacional, doncs un senyor que es diu Jaume Baró em va convidar a preparar-me per ser DJ aquí a Ràdio Barcelona. I el meu primer dia doncs, va ser, recordo perfectament, una tarda, a les 5, jo vaig pujar al seu despatx, aquí a la primera planta, i li vaig entregar la meva cinta on jo m'estava gravant presentant cançons de l'època. No? I me'n recordo que sense dir-me res va agafar el telèfon, es va posar l'Eva Mariol, que era la DJ que estava en antena en aquest moment, i sense dir-me res va dir: Eva, ara a la mitja t'acomiades que entrarà el noi nou. Allò va ser el dia més terrible i terrorífic de la meva vida, aquells 20 minuts fins que vaig arribar a l'estudi. Me'n recordo que vaig trucar a casa ràpidament, que saldré la ràdio, ponen la ràdio, los 40, 93.9. I sí, sí, vaig baixar a l'estudi, que estava al primer sòtan, i imagina't, posàvem les cançons en vinil, de 45 revolucions, però a mi em va tocar el primer tema, era un estreno, amb la qual era amb cartutxo, estava gravat, amb la qual jo no podia preescoltar quant de temps tenia per parlar al principi. I no només això, el forat del cartutxo era com així de gran, com a 3 centímetres, i no encertava. O sigui, dels nervis no encertava a ficar dins del cartutxo d'una cançó que bueno, mai oblidaré. Després en parlem, no, si vols, d'aquesta cançó. Però sí, sí, va ser el dia més feliç perquè jo estava complint el meu somni de petit, el meu somni des que tenia, no sé, 7 o 8 anys, que jo volia ser locutor de la ràdio, que jo venia aquí a la porta de Ràdio Barcelona a veure si veia els meus ídols i els DJs que treballaven als anys 80 aquí en antena per parlar amb ells. I, clar, estava complint el meu somni de petit, però, com et dic, va ser terrorífic dels nervis, no?
La cançó ja la pots dir, per això.
Sí, la cançó és All This Time, de Sting, que, mira, l'altre dia va actuar al festival a Madrid de l'Starlight Christmas del Nadal, i penso que vaig ser el que més va saltar amb aquesta cançó quan la va tocar. La gent no entenia què em passava, però jo estava molt emocionat perquè era All This Time, la meva primera cançó que jo vaig presentar als 40 l'any 1991 a Ràdio Barcelona FM.
All This Time, The River Flows.
Ai, sí.
Que no la posaria ningú, aquesta cançó, a la ràdio.
No, clar, clar.
No. Ja no és. O sigui, em va agradar molt que estigués dins de les seves favorites, no? Que són les que estan a la seva nova gira, perquè tot són singles de Police, singles d'Sting, però aquesta la canta.
Sí, sí.
I mira.
Jaume Baró, bon dia.
Bon dia, bona hora.
En Jaume va començar, bueno, tots tenim una relació en comú d'anys a la ràdio, principalment a la ràdio musical. Ah. El Jaume va començar el 82, aquí a Ràdio Barcelona, també. Sí. Segurament tots t'havíem tingut pinitos municipals abans, però el 82 et vas estrenant aquí, t'has dedicat a l'estratègia musical i a la programació de ràdios musicals tota la teva vida. La Ràdio Fórmula, estem en vores baixes, ara?
Jo penso que no. Jo penso que la ràdio musical no està en vores baixes. És una... La teva que ha sofert, diguem, d'alguna manera, l'entrada d'elements de competidors nous, però bueno, són competidors que tampoc no exclouen a la ràdio. No? La ràdio té uns certs elements que aquests competidors digitals no poden suplir. No? La ràdio té esperit i l'altre no en té. No? La ràdio té un tio com el Toni Aguilar, que és un prescriptor i és un tio que el que et diu ho escoltes, no? i una plataforma pues no t'explica res. T'ofereix tota la música que vulguis, amb l'ordre que tu vulguis, i de la manera que tu vulguis, i aleatòriament, i el que vulguis. Però al final no hi ha l'esperit. I la ràdio és el que té, l'esperit, l'ànima. I això, mentre no s'acabi, que no té per què acabar-se. Bueno, no té per què acabar-se. Això també és per parlar-ne, eh? Perquè les noves generacions ja de la ràdio passen una mica. Vull dir que quan el Toni jubili, jo no sé què fotran els 40 principals, sincerament, perquè és l'últim moicano.
I les plataformes al final també es poden inventar aquest esperit d'alguna forma o d'una altra, no? Poden
sí, però què faran, amb intel·ligència artificial? No. Aquí té que ser un de carn...
Sí, carn i ossos.
I ossos, i de veritat, i amb sentiment, no?
Bueno. Abans de la radiofórmula va haver-hi molts programes musicals, n'hi ha de legendaris, ens hauríem de remuntar pràcticament als anys 50, si volguéssim, si volguéssim parlar d'això. El Discomania, per exemple, no? Coses que han sonat quan nosaltres érem petits, que dèiem, ostres, tu, això van ser els precursors. Però la radiofórmula, tal com l'entenem, que és bé, una programació lineal de cançons, amb uns discjòqueis i tal, doncs jo crec que la primera dècada potent de la radiofórmula va ser els 80. I jo m'imagino que des d'aleshores ha viscut molts referents. Bueno, tu ets un referent, Toni, però quins són els teus referents?
Sí, bueno, jo vaig començar als 90, però jo estava sentint ràdio des que era, com en deia abans, molt, molt petit. Amb 5 o 6 anys, jo una vegada, un diumenge al matí, al llit amb els meus pares, que tenien una ràdio al llit directament, te'n recordes que hi havia ràdios que estaven directament incrustades, i escoltaven sempre la ràdio. A casa meva sempre hi havia una ràdio encesa, sempre estava sonant música, o estava sonant la sintonia de protagonista de Luis del Olmo o de l'Hoy por Hoy, no? I jo me'n recordo que estàvem escoltant a un locutor que deia «Senyora, llámeme y le regalaré una maceta. Vamos a poner Barcelona llena de flores». I era el Don Pollo, Luis Arribas Castro,
sí.
Que... jo penso que va ser un dels primers pioners de DJs a la història de la ràdio aquí a Barcelona. Doncs el Lluís estava fent ràdio en aquella època, convidava els artistes, feia espectacles en directe, com després hem fet aquí, amb el Gran Musical, tot això, no? I jo me recordo que de petit li vaig dir a la meva mare, «Mamà, yo de mayor quiero ser como Don Pollo. Quiero que la gente sea feliz con mis canciones».
I regalar macetes.
Referent, Jaume? Referents que tu bueno, puguis dir, no aviam, aquests anys, ostres,
sí, no podem oblidar d'un... Molts de diferents, a més a més. A mi m'agrada molt la ràdio americana, la que es fa als Estats Units, no? I, bueno, històrics de la ràdio americana, podria que ser Shadow Stevens, que sí que és aquest tipus de gent que et fotia en els charts aquells espectaculars. Sí, i altres que hacían, perquè cada un fotia diversos programes, no? I tu compraves el que t'interessava.
Sí, sí, sí.
Però jo els escoltava tots. I sempre em havia encantat la manera d'aquells tons de veus que tenien.
American Top 40.
Sí, brutal, no?
From Hollywood.
A mi allò és l'estil de ràdio que m'agradava i que jo intentava, si podia, imitar-los. I la gent, quan ja tenia gent amb mi, treballant amb mi, doncs també que els imitessin, no? Perquè era la línia que jo volia fer. Aquí, doncs, el Fernandisco és un tio que a mi m'agradava molt, clar, vull dir... perquè seguia també una mica aquests passos, no?, d'aquesta gent nord-americana. Jo me'n recordo que ell feia els musicales de la cadena catalana per les tardes, no? I jo en aquells moments m'estava traient la carrera de piano i estava estudiant-se el sisè curs, així. Doncs jo a les tardes estudiava piano quan fotien anuncis i quan paraven de fotre anuncis deixava de tocar i escoltava el programa, no? Tenia una ràdio sobre el piano i anava combinant així. Vull dir, clar, no em volia perdre res, no? M'encantava el Fernandisco, sobretot, ja et dic, amb aquest tipus de programa així molt, molt discjòquei, no? Com era ell, a mi és un altre dels meus referents indubtables. No?
Són els...
De fet, perdona, perquè el Ferran feia aquí el meu programa favorit dels anys 80, ja passen ja la següent dècada, que era la Station Point 9,
sí,
aquí, als 40 de Barcelona.
Tots,
mira, aquesta setmana passada estava en un event i em va venir un productor que treballa ara amb el Ferran. I te traigo recuerdos de Fernandisco. I jo li vaig dir, dile de mi parte que le mando un abrazo un fan de la Station.
Acabó.
Què? Dic, no, ell ja m'entendrà. Tu dile un fan de la Station Point 9. I s'ho va apuntar aquí al WhatsApp per dir-li, no? però que sí que era increïble. I a part posava trossos del Shadow Stevens.
Sí, sí.
Deixen, perquè ell tenia gravacions i posava, abans de que es fes, perquè després l'American Tofori es va fer en cadena, des de Madrid, es comprava com a sindicat, es posava i el Fernando feia com els duen castellà, traduccions i tal, els intervals, interval, no? S'anaven a publicitat, per això ho feia, pràcticament tot era per les emissores bases americanes de tot el món, no? Que posaven l'American Tofori, estaven obligats a posar l'American Tofori a la seva ràdio,
sí, sí,
de l'emissora americana, i s'anaven a publicitat. Que aquí a Espanya, jo què sé, posaven Radio Rota, no? O Radio Torrejón, i s'escoltava l'American
Tofori. Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
doncs, el Ferran ho feia en nacional aquí a Espanya. Però abans, aquí a Barcelona, ja posava lloc. Jo tenia gravacions en cintes de cassets de Shadow Stevens presentant cançons, me'n recordo, Gregory Abbott, Shake You Down. Aquesta, ho posava, no? I jo ho escoltava, jo era el raro que no gravava les cançons, gravava les presentacions. No? I em tornava, i sentia, i rewind. No?
Vés tot perfectament quadrat, eh? Fins que vam saber que ell posava la veu i després hi havia un tio que li posava tot per darrere.
Ah, ho muntava tot, després, perfecte, quadrades perfectes. Però no, aquí hem de quadrar artesanal. I si no ho quadraves, el baró et deia, ets, ¿dónde estás? Concéntrate.
Y apelo.
Conoces perfectamente la canción.
Clar.
Per tots els oients han de saber que una de les tècniques dels DJs de la ràdio és parlar-ne a la introducció musical de la cançó i acabar exactament el moment en què comença a cantar
el
vocalista.
Quadrar un disc.
Eh?
Abans hi havia més tècniques a la ràdio, no? S'aplicava més la tècnica, no? I era molt important quadrar. Ara ja no ho és tant.
Uh-huh.
Ara és més el missatge que deixes que com el deixes anar, no? Bueno. Però abans no, abans era una ràdio molt tècnica i molt...
Molt americana, no?
Molt americana, sí. Mm-hmm.
Exacte. Mm-hmm. Bueno, i arriben els mornings, no? Jaume, tu t'hi has trobat en moltes ocasions d'haver de dirigir mornings, de posar-los en marxa. Jo crec que en la teva època, en els 40, com a director nacional, en l'època del Fran Blanco, el Toni també ha fet el morning de,
sí,
de 40,
jo,
vas començar de fet, no?
Sí.
Però programes que han tingut una solvència impressionant. I la pregunta és, no ens hem dedicat mai a mirar aviam si podíem traslladar això en altres moments del dia, ni sé si tindria èxit. Tu creus que aquesta és una recepta que podria funcionar en altres moments del dia, considerant ara totes aquestes amenaces que hi ha, de que allò de la música es pot escoltar a les plataformes...
Jo crec que la ràdio té dues franges molt grosses d'atenció per part de l'oient, no? Que és quan la persona va dins un cotxe.
I els moviments.
Els moviments, sí. Llavors, clar, el morning té tot el sentit del món donar alguna més que música, donar entreteniment, donar informació, perquè tens gent que està concentrada en un espai molt petit i li estàs parlant amb ell i t'està escoltant, perquè és que no té cap altre punt d'interès que el que tu li diguis. Per tant, és perfecte. I després n'hi ha un altre, que és quan aquesta gent que ha anat a treballar al dematí se n'en torna cap a casa a la tarda. Mm. Que també jo penso que és una altra franja que encara està per perfeccionar molt. No? Sí. Mm-hmm. S'estan fent coses, s'estan fent intents, però les pròpies empreses tampoc destinen els recursos que destinen al morning. No? Penso que falta una mica que les empreses radiofòniques es creguin de veritat aquesta franja, que per un cantó als Estats Units ja s'ho van creure fa molts anys i ho desenvolupen bé, però hi dediquen recursos. No? Aquí bueno, es vol fer, però recursos ajustats. No? Vull dir, totes les habitxules pel morning, no? Per la mañana. Sí. Està molt bé, però bueno, la tarda no l'hem de perdre de vista, eh? Perquè sí, és que és l'altre cavall de batalla que tenim. De les dues curves d'audiència, la segona no és tan gran com la del matí, però bueno, és una curva que es pot treballar.
Sí, sí, no, la ràdio convencional també es veu, eh? les dues gepes, que se'n diuen, no?
Sí, molt important.
Però en qualsevol cas, tampoc hauria de ser un programa igual que el morning. El morning té unes característiques que el tema informatiu és fonamental. Quan vas al dematí, el tema de l'humor i l'entreteniment per mi és molt important al dematí. En canvi, a la tarda, potser hi ha altres ingredients que has de posar a la coctelera perquè funcioni bé aquest tram, no necessàriament igual un morning, no? No has de fer un morning de tarda, això no.
Sí, sí. I la radiofórmula s'ha perfeccionat molt, però al principi jo recordo que cada tram que tenia un disc jockey o un presentador, fins i tot podia acabar portant discos de casa i posava una mica, i desfeia una mica el seu gust, no? Després tot això es va professionalitzar. I la pregunta del millor és, amb això de la professionalització vam fer que els DJs més creatius i potser els més que sortien de la norma els reprimissin? Què tanta llibertat tenen, Toni, els DJs avui i què tan bo o dolent és aquest model de funcionament?
Doncs, lamentablement, molta menys llibertat que fa 15 o 20 anys. Molta menys. Com has dit, la professionalitat, l'estudi també de les cançons que es posen. Ara hi ha una paraula que permet molt a la gent de la ràdio, que és un call-out, com es diu. Aquesta enquesta que es fa als oients de les cançons que estan tastades prèviament i que aquest call-out és el que fa que una cançó es posi més o menys vegades cada dia o cada més o menys hores, no? La rotació està marcada per aquesta enquesta que abans no es feia. Aquí sempre s'ha fet, o molts anys s'ha fet, als Estats Units, però aquí aquesta mesura de programació no la utilitzàvem. Quan deu fer que es fan call-outs?
Pues, no, mira, esto fue precisamente Kiss FM quien introdujo este cambio en España. Y fue en el 2002.
2002.
El 2002. Sí.
Pues...
I les intervencions també, no? Estan més o menys... Jo, bueno, no parlis més de...
No, estan totes mesurades. Els DJs tenen on poden parlar, on no poden parlar. Quan són seqüències de 3, 4, 5 discos seguits, sense parlar, jo no sé, jo faig el Ràdio Fórmula, encara, i al migdia jo parlo com a 5 impactes de veu cada hora.
Tu opines el mateix, Jaume, que potser hem troncat o hem reprimit la creativitat d'algú?
Mira, jo quan vaig començar, la veritat és que tampoc... Jo no podia posar les cançons que volia. Jo tenia que cenyir-me per l'ordre de fundes de colors que hi havia. Sí.
I una rotació de colors, perquè també els oients ho sabien, que eren els discos vermells eren 5 i eren els que es posaven com a màxima rotació, i després eren verds, blaus, negres. Jo també vaig començar amb aquests colors. I només el blanc mai LP. Sonava, pràcticament mai sonava.
Era un LP.
Era, sí.
Si podies elegir la canció d'un LP.
Era un LP.
Era la teva gran llibertat que tenies.
Clar.
A part d'això, res més. Però vull dir que bueno, quan es podia el DJ explayar? Quan tenia un programa? Perquè abans hi havia programes que normalment eren sempre pues, de tarda a tarda nit. ¿Vale? Durant el prime time allò era, venga, rojo, verde, verde, azul, azul, negro, negro, blanco. I para de comptar. I no me pises el disco, nen, que te meto. Ja està. Sí. Ara, el que tenia talent, pues, se li donava un programa. I el que tenia un programa, normalment, tenia llibertat per fotre el que volia. No? Vull dir, això sí que és cert. També hi havia ràdios que tenien més programes que altres. Jo recordo Ràdio Club 25, que per mi va ser una de les ràdios importants de veritat aquí a Catalunya. Ràdio musical, vull dir.
Sí, sí.
I el Xavi Salellas és un tio que va saber portar aquella emissora de Terrassa amb un posicionament molt alt, no? Vull dir, 25 l'escoltava moltíssima gent. I tenia programes de tot tipus. Tenia programes de jazz, imagina't. O sigui, fotia un fórmula de dia i a la nit fotia un programa que es deia Carajillo Estéreo. Pop, jazz i tot lo demás en Radio Club 25. Hòstia, i tu senties aquella gent i deies, hòstia... I estava de puta mare. El que passa que, clar, ara mateix, si això tindria sentit, aquí poder és quan tindríem que veure si l'espai que ha deixat...
Experimentem o no experimentem.
Ah, exacte. No? Som més conservadors, que és el que ara mateix és la ràdio, que és molt més conservadora. No?
Sí, sóc que ara tinc un programa, per sort, els diumenges, que es diu Los 40 Global Show, sembla missió per tota... Llatinoamèrica, tu ho coneixes perfectament.
I tant.
Que el vam conversar junts.
Sí.
A Amèrica. I bé, encara que tinc llibertat per posar el que jo vull, naturalment, miro les llistes de com estan les cançons triomfant en cada país i quins són els que s'han de posar més. No? Tinc com uns 40 dels 40 de tots els països, no? O sigui, 40 posicions de les que a mi s'estan sonant ara mateix i amb aquestes treballo, però sí que tinc la possibilitat de programar com a 5, 6 novetats cada cap de setmana, que això, la veritat és que quan una persona ho viu, doncs això és el que fa continuar amb ganes, no? Aquesta il·lusió de que quan surt una cançó, no sé, per exemple, a mi m'agrada molt l'artista, el Justin Timberlake, que ha tret una cançó nova, doncs està tota la setmana esperant que arribi el moment del diumenge per poder posar la cançó, però pacientment, i quan arriba el teu moment, doncs presentant totes les ganes aquesta cançó.
Però això que un tio que té els anys que té el Toni, que no els diré perquè no els sé, però en té més de 18, segur, que que encara t'estic parant que vingui el disco del Justin Timberlake per fotre-li, presentar-lo i tal, clar, això no existeix ja.
Aquesta és la passió aquella que diem que s'ha esvaït una mica.
Sí, s'ha perdut. Per això et dic que, clar, que gent com el Toni, ara no n'hi ha. Quan ell va començar sí que n'hi havia, perquè rebies maquetes constantment, que moltes no valien res, però n'hi havia que, bueno, que deies, hòstia, algú té, no? I van sortir gent. Però, clar, avui en dia, vull dir, no, tu has de mirar l'edat mitjana dels presentadors de ràdio musical aquí a Espanya, tant als 40 com a la Cadena 100, com a Europa FM, com a Kiss, com a tot arreu. I veuràs, és esgarrifós.
Clar, clar.
És esgarrifós.
No sé, no sé.
Trobar nou talent és difícil, eh?
Molt, no sé, no sé. No sé, que ara ja no hi ha els concursos de DJs. No sé si s'està fomentant realment que hi hagi aquesta forma d'arribar a la ràdio professional.
Recorda que hi havia canteres a les ciutats i als pobles. Però encara n'hi ha. Les emissores dels 40 de turno tenien torns locals.
Sí, ara no n'hi ha torns locals, però encara n'hi ha, vull dir. Jo l'altre dia vaig estar a Ràdio Cornellà i vaig conèixer un xaval que estem pensant, aviam si venim. Sí, com que esteu pensant? Jo estava demanant a la porta que em deixessin entrar a fer ràdio, no? Sí, vull dir, però encara... Però sí... Però sí, ara, que jo quiero ser influencer y quiero ser youtuber, saps? No quiero ser DJ de la ràdio, no quiero ser Don Pollo.
Tu volies fer ràdio perquè era l'únic mitjà per poder-te comunicar amb la gent.
Clar.
Però clar, ara no cal, perquè és que ara tens a casa teva, ja deixes una càmera i no sé què, et fots un canal de YouTube. O et fots a l'Instagram i si tens traça o sort, doncs et converteixes en un influencer. Llavors ja... No és necessària la ràdio per comunicar-te amb la més gent. Abans sí, abans ell volia ser locutor de ràdio, perquè potser no existia YouTube, perquè si llegues a dir YouTube, potser t'haces youtuber.
A lo mejor, sí.
Fites a ver.
Sí, 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 sí.
I aquest és el problema, que ara ens hem quedat que no som exclusius en ser l'altaveu per arribar a la gent, no?
Sí, és com el que hem parlat al principi, de la ràdio de la gent jove. Bé, pràcticament el problema el tenim amb la gent jove, no? Que no comença, no descobreix la música amb els 40 o amb la ràdio, amb qualsevol dir, moltes emissores, que ara hi ha moltes més emissores que abans, que estàvem als 40 pràcticament sols, fins que va néixer la Cadena 100 i després la resta. Però on hem d'anar? Hem d'anar als instituts, als universitaris, a la gent que després pot continuar amb aquest hàbit d'escoltar la ràdio, no només la ràdio musical, sinó també passar a la ràdio convencional i la ràdio parlada, no? O sigui, ara mateix som com que la gent jove ens veu, o la gent adolescents, com el mitjà de comunicació que escolta els seus pares, no? I jo, quan faig el programa, com l'altre dia, que aquí a l'estudi Toreschi vaig fer el del 40 a l'1 en directe, doncs sí, venien petits, però tots venien perquè el seu pare o la seva mare eren fans de la ràdio dels 40 o de... o d'un artista en qüestió, no?
O potser et coneixen, no t'escolten per res, però et coneixen per TikTok, et coneixen per...
Per això el que hem de ser nosaltres és gestos i anar a buscar-lo. O sigui, agafar aquestes plataformes on estan i anar a TikTok i pujar trossos de les entrevistes, aquestes coses que els hi donem que no donen les plataformes de streaming. Perquè, clar, ells poden escoltar les cançons, però no entenen aquesta vinculació de l'artista amb el DJ que t'explica, que ve aquí, que ve als Estopa l'altre dia, que ve l'Emília per les nenes més petites, doncs mira, doncs això ho hem de continuar, perquè això és el que donem des de la ràdio musical que no donen les plataformes de streaming. O sigui, la paraula, la força de la paraula davant d'aquest algoritme, no? Que és el que et fa escoltar cançons quan et fots l'Spotify, per exemple, no?
Sí, 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 sí. Amb el temps també hem vist com hi ha un intent de substitució de la ràdio per molts altres canals, podem parlar de Spotify i tots els derivats que pugui haver-hi. Cap on anem? Què hauria de fer, sobretot, per captar aquest públic jove, que jo crec que és el que primer ha marxat de la ràdio musical, el que té menys de 20 anys, tot i que a vegades ens esforcem per tenir fórmules juvenils també, no? Recordo-te els nostres 40 Urban o Hit o qualsevol d'aquestes. Què hauríem de fer? I tu has dit una cosa molt important, que a més jo l'he vist en algunes tesis sobre el futur de la ràdio, que és que, com que s'ha perdut l'hàbit d'escoltar la ràdio, hem d'anar a recuperar aquest hàbit a la gent jove.
Sí.
Què hauríem de fer? Si vosaltres fóssiu els que prenéssiu decisions i no hi hagués un problema de dir no, això no, perquè no m'ho puc gastar o perquè no tinc... Més enllà d'un millor màrqueting, què hauríem de fer perquè la ràdio... pogués fer la radiofórmula, en aquest cas, pogués fer aquest clic...
Però per la gent jove, dius.
Sí, per anar a captar aquests que ja no ens escolten tant, o quasi gens.
Jo ho tinc molt clar, hi ha una cosa que jo recuperaria.
Anar on estan ells,
se'ls
ha d'anar a buscar.
Fent què?
I donaria més espai per la música que ells estan escoltant a l'Spotify, o, però no, no dins de la Ràdio Fórmula, però sí en programes especialitzats com que el Baró va començar, que va ser el fan club, que tenia molta gent jove que estava esperant que arribés l'hora per escoltar les seves cançons. Perquè jo sempre dic una cosa, quan una cançó l'escoltes tu venint aquí al Rodalies cap a la ràdio, no és el mateix per un fan com quan està sonant a la ràdio, perquè tothom ho està escoltant. Es fa com una mena de comunió dels fans que saben que en aquell moment jo estic posant una cançó ahir per la tarda, no sé, de K-pop, de música coreana, dels BTS, que són la bomba, i que tenen milions de seguidors del món, i estaven esperant, i van fer trending topic. Al Twitter, o a l'X, com es digui ara, van començar a parlar de que estàvem sonant a 40 una cançó d'ells, i al final va ser trending topic nacional. Vull dir que estan aquí, i si els anem a buscar, com deia el Jaume, a les seves xarxes, de que hi ha aquest programa, de que hi ha aquesta música i que hi ha un moment en què ells poden participar i sentir-se part d'aquesta família o part d'aquesta comunitat, no? Que seria la paraula, doncs jo penso que tornaríem a tenir una bona audiència.
Sí, poder la ràdio ha d'oblidar-se de ser merament un altaveu i anar més enllà, no? És a dir, anar-los a buscar. No és posar-los una ràdio allà enmig de la classe, no? No, és oferir-los alternatives. És a dir, pues mira, altres a part de presentar-te aquest artista, pues fotrem un concert amb aquest, fotrem un concurs i podràs conèixer-lo. O sigui, il·lusionar-los i que se n'adonin que a través de la ràdio, en aquest cas una ràdio jove com és a 40, no? Poden arribar als seus artistes de manera més directa, no només escoltant la cançó i prou, perquè això ho poden fer a qualsevol lloc i a qualsevol plataforma. La ràdio ha de ser un vehicle que el transporti. Jove en l'artista directament. Això el Toni fa molt bé. Clar. Però, clar, vull dir, no n'hi ha prou que ho facis d'això. Això hauria de ser una política general de les ràdios enfocades al públic jove, que sí que és veritat que cada cop n'hi ha menys, perquè la ràdio es va envellint l'audiència i cada cop són més les emissores que toquem el format adult contemporani, no?
Sí, sí, sí.
I poques en queden ja que toquin el públic més... Clar, més
perquè jove. No surten els números, perquè estem en un negoci i si no surten els números i les ràdios es converteixen cada vegada més en ràdios nicho, al final es decideix que no es continua.
Molt breument, que tenim el temps que tenim, aquí torna a jugar la indústria una mica, no? Perquè si volem ser els interlocutors entre els nostres seguidors, la nostra comunitat i els artistes, aquí entra un altre cop el rol de la indústria, que sempre ha sigut brutal al llarg de la història de la ràdio fórmula i de la ràdio musical, i que potser ara ja no hem deixat de ser tan interessants com ho havíem sigut fa 25 anys. Aquesta comunió amb la indústria, que s'ha descafeinat una mica perquè no som potser tan interessants, és una cosa que hauria de preservar i anar a buscar altres interessos, no creieu? Com per acabar?
Sí, bueno, sí, el que passa que jo penso que la primera passa la dona la ràdio. La ràdio ha de tornar a demostrar a la indústria que són capaços de fer èxits com es feien abans, que ara mateix no és necessari la ràdio. Cançons surten viralment a través de xarxes o per mil coses, no? La ràdio no és el que era abans, ni de lluny. Llavors, lògicament, la indústria, clar que ha perdut interès en que sigui el vehicle prioritari per ells. Per això dic que primer hauria de tornar a convertir la ràdio en un vehicle, si no prioritari, molt més important del que és ara.
Però encara les cançons, per sort, agafen una altra dimensió quan sonen a la ràdio.
Sí, tant, clar. Sí,
per sort, encara ho tenim, això, aquesta força.
Som un complement brutal a tot
sí,
l'altre.
No. I encara, a l'hora del negoci, perquè la indústria només busca el negoci, no? Naturalment, per concerts, ajuntaments, contractació, tot això, agafen les llistes de la ràdio. O sigui, ¿quién está sonando ahora? A ver, este... concejal de l'Ajuntament de on sigui, no? Però mira, i truquen. I encara la gent de la música diu, és que si no sona la ràdio, és que no tengo la credibilitat, no? Me falta la credibilitat de que soy un artista de verdad. Les plataformes de streaming estan fent famoses moltes cançons, però estan fent molt pocs artistes.
Sí.
No fan artistes. Els xavals que són número 1 al món... O sigui, número 1 global, un espanyol número 1 global que va pel carrer i ningú el para. Jo l'he comprovat. O sigui, ningú el reconeix. No sap què és el cantant d'aquella cançó que ha sigut número 1 global. La ràdio fa artistes.
Clar.
La ràdio fa carreres.
Construeix carreres.
Clar, nosaltres comencem a posar amb un xaval que era d'un grup com Aurin, saps? El Dani Fernández, i comencem a posar-lo, i ara omple estadis. Hem fet una carrera d'aquest xaval. No hem fet només una cançó famosa. I l'streaming et fa famosa la cançó, no l'artista.
Moltes gràcies. Toni Aguilar, Jaume Baró, ha sigut esplèndid conversar amb vosaltres.
Un plaer, de veritat. Felicitats a la ràdio, visca la ràdio i visca Ràdio Barcelona.
Gràcies.
El seu centenari.
Per 100 anys més.
Sí, aquí vindrem.